Afro Ben Cervantes, okay. Daniel Defoe, Afro Ben Samuel Richardson,
a cau d'orella.
Henry Fielding, Lawrence Stern.
I un dilluns més al mes, doncs el que fem és connectar amb les biblioteques municipals de la nostra ciutat. L'objectiu, demostrar que ja no són espais on el silenci predomina, on els usuaris hi van a fer recerca sols i on no hi ha temps per a la tertúlia. I és que avui dia són punt de trobada social i cultural. Clubs de lectura, concursos, tallers, xerrades, contacontes, un munt de propostes per mantenir viu el foment de la lectura, però també on trobar vincles, on fer xarxa, on compartir, motivar i construir. Nosaltres el que fem avui és primer saludar el director de la Biblioteca de Ponent, l'Albert Ballarín. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia, Raquel.
A veure, que avui ens portes una proposta molt interessant que compartiu amb els usuaris, amb la gent gran del complex Alexandra. Explica'ns aquest concurs literari. Per què es fa i quin és l'objectiu?
Sí, així és. El complex Alexandra, durant el mes de març, complirà els seus 11 anys, d'acord? Llavors, bueno, vam estar parlant amb responsables del complex i vam dir que estaria bé poder fer una iniciativa conjunta entre els dos per celebrar aquests 11 anys, ja que l'any passat no es va poder celebrar res amb el 10 aniversari. I, bueno, al final vam decidir que estaria molt bé fer un certamen literari. Llavors, com funcionaria aquest certamen literari? Aquest certamen literari va adreçat a les persones que viuen al complex Alexandra. Estem parlant de 145 persones, vull dir que hi ha prou gent com perquè
bueno, hi hagi varietat
i hi hagi prou participants. Llavors, ara hem començat a rebre el que són els escrits. Són escrits breus, hem dit que màxim 4 pàgines, però ja sabem que no arribaran a ser 4 pàgines, que serà menys. I el tema és què suposa per tu viure al complex Alexandra. Sí? El que ens interessa saber és què ha suposat per ells, quin canvi ha suposat deixar de viure on vivien i venir a viure al complex Alexandra. Llavors, del dia 1 al 18 de març, tenen temps per entregar els escrits i, bueno, al tribunal serem 3 persones. Soc jo mateix, serà la Laura Comendador, que és psicòloga del CAP Can Rull, i l'Elisabet Marco, que és una tècnica auxiliar de la Biblioteca del Safareig, d'acord? Llavors, ens llegirem al tribunal, ens llegirem els escrits i llavors el dia 30 es farà com una petita festa d'aniversari, de l'11 aniversari, i allà és quan farem entrega dels premis i, bueno, direm els 3 guanyadors. Sí.
Que jo crec que el premi és participar, viure aquesta experiència ja, explicar doncs aquest testimoni, no?
Sí, és donar aquest testimoni, bueno, també motivar una miqueta les persones que hi treballen, no? De dir, ostres, de vegades són coses que no s'acaben de dir, no? Totes aquelles coses bones que t'has tret d'anar a viure en un complex. Realment ho parlàvem l'altre dia amb l'Anna, la responsable, i sí, deia això, que la gent no marxa allà. O sigui, la gent no marxa del complex, està molt a gust, marxa ja quan és un tema de necessitat, que ja no es poden valdre per ells mateixos, etc. Però realment és un lloc que no hi vol marxar ningú, no hi vol marxar.
Doncs el cert és que aquest és el millor exemple, per veure que funciona, si la gent no vol marxar. Nosaltres ara afegim precisament a diferents persones implicades en aquest espai. Saludem l'Anna Maria Pola, que és la directora del Centre Alexandra. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, bon dia.
Primer de tot et volia demanar, clar, felicitats.
Moltes
11
gràcies.
Anys.
Sí, moltes gràcies.
Què és? Què és per això un complex, doncs això, no? Com l'Alexandra, per la gent gran? Quina és la filosofia, el funcionament i també la singularitat de l'espai que tenim a la nostra ciutat, a Sabadell?
La singularitat d'un complex de gent gran amb serveis que és Alexandra i n'hi ha 2 més a Sabadell, és el fet de que les persones grans viuen en una situació d'independència, però rodejades de servei i poden relacionar-se i portar a terme doncs activitats i gaudir dels serveis que ofereix un model com aquest. És un model que permet viure l'última etapa de la vida amb independència, però amb molts beneficis emocionals, que era un dels objectius d'aquest certamen, posar sobre el paper les persones grans la seva experiència de viure en un complex com aquest.
També afegim a la conversa la Sílvia Cabrés, dinamitzadora del centre. Bon dia.
Bon dia.
Ara, de fet, ho apuntava l'Anna Maria, però explica'ns els beneficis, no? Com pot ajudar en el seu dia a dia, doncs, a deixar constància, a fer memòria, no? Gairebé, doncs, a transmetre, doncs, això, la seva experiència.
Bueno, és una activitat més que fem al complex. Sobretot és tenir una participació activa, estar en contacte amb tot l'equip que formem, que estem als complexos, i és una activitat més de les que fem. Han sigut 2 anys molt, molt difícils, que penso que, que hi ha moltes coses per explicar que ens han passat aquests 2 anys, però és una activitat més de participar, de fer moltes coses junts, de compartir sentiments, emocions. Vull dir, no només és fer tallers, doncs, bueno, com els que es fan de memòria, de lectoescriptura, tallers físics, de gimnàstica... Bueno, hi ha moltes activitats, no? Però aquest és una experiència potser més de dins, no? Més de sentiment, perquè sí que cada dia ens veiem i parlem i estem en contacte, però és que saber com ho viuen ells, no? Que ens expliquin què és per ells viure en un complex i, bueno... Quins sentiments tenen?
Doncs anem a preguntar precisament a una de les protagonistes, la Mari Carme Aranda, que és participant del certamen i usuària del complex d'Alexandra. Bon dia.
Bon dia.
Quant de temps fa que viu en aquest espai de la ciutat?
Doncs ja fa uns anys. Sí.
I com és el seu dia a dia?
Ah, doncs el meu dia a dia... Ai, perdó.
No passa res.
El meu dia a dia, doncs, és... molt agradable per mi. Jo m'ha agradat sempre, doncs, ser independent i anar una miqueta a la meva, i això és el que ara puc fer. Ja, vull dir, jo tinc fills i tinc nets, però viure al complex Alexandra, en el meu piset, arreglat de la meva manera, i, bueno, pues això, i participar, doncs, en les coses que m'han semblat... adequades per mi, amb totes aquestes coses que ens organitzen aquestes noies tan actives, que sempre estan preocupades, doncs, perquè no ens avorrim i perquè fem coses divertides.
Perquè això és important, us ho pregunto també a l'Anna Maria i també, doncs, a la Sílvia, el fet de mantenir aquesta activitat, no? Lluitar contra l'aïllament, contra la solitud, però també, doncs, això, proposar activitats, iniciatives per, doncs, a intentar promoure, doncs, a hàbits saludables, no?
Exacte, intentar promoure l'envelliment actiu i la relació i intentar promoure l'activitat.
Perquè hi ha molta diversitat de perfils de gent.
Hi ha més percentatge de dones soles vivint al complex. Que com a sols hi ha un altre percentatge de parelles, de matrimonis, i algú amb fills a càrrec. Alguns habitatges amb algun matrimoni amb un fill a càrrec. La gent gran és molt heterogènia. La gent gran és molt heterogènia.
Hi ha gent que porta molts anys aquí al complex i llavors, clar, s'han fet grans durant aquests 11 anys. Sí que va entrant gent potser amb un...
El perfil és d'uns 76 anys i pico. I això, hi ha gent de tot tipus.
Però això no vol dir que no siguin actius, no? Perquè
sí, actius sí, ho són,
hi ha
però...
la gent que participa sempre i hi ha la gent que li costa més, no?
Ah, Mari Carme, vostè es presenta sempre a totes les activitats, és de les actives, té moltes amigues també en aquest complex.
Sí, bueno, totes no, eh? Però
molt actives, sí. Moltes sí, no?
Però sí, n'hi ha... Jo participo en forces coses i no sé si... Aviam, sí, m'agradaria, ja que això doncs, va de biblioteques, entre altres coses, puc dir una cosa així?
I tant, el que vulguis.
Doncs bé, jo voldria dir que una de les activitats que he fet fins fa poc, doncs a mi m'ha agradat sempre molt llegir, doncs ha estat ser del club de lectura dels savis llegeixen. I he de dir que, bueno... Pues que ha estat una experiència estupenda. Vull dir, jo m'ha costat sempre molt expressar-me, sobretot davant de la gent, I gràcies a aquesta activitat, doncs, he sigut capaç de comentar un llibre, inclús de portar la contrària, si em semblava, doncs, que l'opinió d'altri no era prou adequada. I a més, a l'època que jo hi vaig ser, hi havia, sí, la que ho portava era l'Anna. I amb l'Anna, bueno, era una cosa molt, no sé com dir-ho, potser ara també ho fan, però jo recordo que era molt estimulant, perquè a lo millor em recordo que vam estar llegint el Valle Inclán, aquell, l'Esperpento aquell.
Sí.
I va coincidir que el Teatre del Sol, doncs, la representaven. I ens n'hi vam anar tot a la colla a veure la representació d'aquesta obra. I en una altra ocasió, llavors també vam veure potser un parell més o així, que ja no recordo, i després també una vegada recordo que vam anar al cinema perquè feien una pel·lícula sobre un club de lectura anglès, que tampoc no em recordo del nom. Uh-huh. Tenia alguna cosa a veure amb un pastís de pell de patata, però ja no puc...
No recorda el títol, però sí que era, sí, el record de la bona, sí, vivència,
exacte,
compartida.
Exacte, sí, sí. Doncs, bueno, volia, doncs, aportar aquesta petita...
anècdota, no,
nota,
sí,
per il·lustrar, doncs, el bé que m'ho passo allà.
Clar, i per il·lustrar també el que avui comentem, aquest, sí, sumar sinergies, no?, crear aliances entre el complex Alexandre i també la biblioteca. El seu escrit, el seu relat, ja l'ha acabat. Què ens explica en aquesta història?
Bueno, doncs, en aquesta història explico aquesta vivència, entre d'altres, però... Bueno, penso que ja vaig pel tercer esborrany, perquè...
Ets perfeccionista, eh?
Bueno, potser una miqueta sí, però és que llavors cada vegada em van sortint més coses que les vaig afegint o les vaig intercalant, i al final no sé pas què passarà.
Sílvia, clar, aquí amb aquesta proposta, amb aquest concurs, a més es treballen moltes àrees, no? Estic pensant...
Sí,
a nivell cognitiu, emocional...
Sí, i per les persones que els hi costi més escriure, perquè habitualment no escriuen i tal, vull dir, no hi ha cap problema, poden participar fills i nets, vull dir, ells poden explicar la seva vivència i com a secretaris, doncs, poden ajudar-los qualsevol familiar de casa. Vull dir que no s'han de preocupar si fan falta, si fan mala lletra...
I no s'han d'espantar pel que vam posar al cartell, que vam anunciar que serien 4 fulls i no... I sí, si n'han de ser menys, doncs cap problema.
El que es necessiti,
el que es necessiti,
no?
Si n'han de ser un...
Llibertat i creativitat.
Sí.
Albert, suposo que escoltant també, doncs, a la Mari Carme, no?, i també, doncs, en totes les responsables del complex, la veritat és que demostra, no?, que suma esforços, la veritat és un win-to-win, no? Tothom surt guanyant.
Sí, sí, tothom surt guanyant, efectivament. I, bueno, és que amb l'alt complex crec que hauríem de fer més coses encara, no? Però sí, sí, tot el que fem amb el complex funciona perfectament. Tenim el maletí de l'Alexandre, que està funcionant molt bé. Els clubs de lectura de gent gran que fem els dimarts al matí també està funcionant fantàsticament bé. Uh-huh. Aquest certamen literari segur que funcionarà bé, o sigui... Perquè és que tot funciona bé amb el complex, tot.
Nosaltres seguirem,
implicat, sí, sí.
Seguirem ben atents a veure com funciona aquest concurs, els premiats, per després parlar-ne. Jo et volia demanar també, Anna Maria, si fareu alguna activitat per celebrar els 11 anys a banda d'aquest concurs.
Sí, hem dissenyat el dia 30 una activitat musical amb un grup de conegut Sabadell, que són els Dode Plata.
Que canten en directe, són un grup, sí, també de...
Que els animarà una mica, sí. Els convé moltíssim la música.
Sí, sí.
I llavors, previ a això, segurament farem l'entrega de premis, incorporarem en aquesta festivitat l'entrega de premis i els del certamen literari, un reconeixement a tots. A tots ells.
Doncs nosaltres avui també us hem volgut fer aquest petit reconeixement i sobretot descobrir, doncs, aquesta proposta que ens ha semblat molt interessant. Moltíssimes gràcies a totes
moltes
tres.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
I a tu també, Albert, com sempre. Nosaltres no deixem les biblioteques, perquè ara de seguida hem de descobrir també un projecte molt interessant, que aquest cop el que fa és sumar esforços amb el Festival de Cinema de Terror. I seguim amb les biblioteques municipals de Sabadell, perquè ara us volem fer passar una miqueta de por. I és que una edició més, les BIMs participen al Festival de Terror de Sabadell, un certamen que, recordem, enguany arriba a la 10a edició i que aposta per Nosferatu i La Cosa com a fils conductors d'aquest certamen.
Hace 48 horas encontramos algo sorprendente.
¿De qué se trata?
Hay una estructura.
En la Antártida.
Y un espécimen.
Les dues cintes clàssiques compleixen aquest 2022 100 i 40 anys respectivament i els organitzadors volen rendir-hi un homenatge amb les tradicionals activitats com les maratons o el concurs de curtmetratges. Nosaltres ara ens centrarem precisament en veure i en descobrir què ens preparen des de les biblioteques. Per això el que fem és saludar la Jèssica Sánchez, que és directora de la Biblioteca El Safareig. Bon dia i benvinguda al matí.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya l'Anna Casamartina, que és tècnica auxiliar de la Biblioteca de Ponent. Bon dia i benvinguda també.
Bon dia, gràcies.
A veure, expliqueu-nos, Jèssica, perquè vosaltres ens proposeu descobrir, primer de tot, una exposició sobre terror i vampirisme, que em sembla que portarà un munt de dades i molta filmografia. D'on neix aquesta idea? Quin és l'objectiu?
Sí, endavant, Anna.
Bé, nosaltres des de la Biblioteca de Ponent ens sumem a aquest esdeveniment tan emblemàtic, no, del festival. Ja ho hem fet altres anys i el que volem fer és una mica fer una... Bueno, hem fet una exposició sobre terror, però també bàsicament centrar-nos en la figura del vampir. I llavors doncs aprofundim una mica més en aquesta figura, en aquest personatge, i bueno, tenim l'exposició feta. Ara el que falta és acabar una guia, que properament la posarem a disposició de vostra. I això el que fa és complementar també l'exposició. És una guia que versa sobre tot això, és un recorregut temàtic sobre el vampir a través de les obres doncs, dels seus orígens i antecedents literaris i les influències posteriors que ha tingut en el cinema, la literatura i el còmic.
Què més, Jèssica?
Doncs, justament arran del que comenta l'Anna, farem unes pinzellades del vampir com a protagonista en diferents aspectes i arts. Començarem per la literatura. Ens hem de traslladar a principis del segle XIX amb Lord Byron, Mary Godwin i, bueno, també potser més coneguda per Mary Shelley, i més amics que s'allotjaren junts a un llac a prop de Suïssa. I d'aquesta trobada, d'aquests amics, neixen dues de les grans icones del terror, Frankenstein i el vampir, per una banda. Amb només 26 anys i una única obra pel record, en John Polidori va canviar completament el gènere de terror, creant una figura que s'ha fet immortal i molt influent en obres posteriors del mateix gènere, que és el vampir seductor i cruel.
Sí, de fet, 116, aquesta trobada literària... aquest any se l'anomena l'any sense estiu. Va ser un any que per una sèrie de fenòmens geològics i meteorològics que es van anar encadenant, van portar pluges i mal temps arreu d'Europa. I això el que va fer és que concretament hi ha un llibre que parla sobre aquesta trobada literària que parles tu, Jèssica, que es diu El año del verano que nunca llegó, de William Ospina, que el que fa és relacionar aquesta situació meteorològica que hi havia en aquell moment amb el fet de que es van trobar aquests literats a la casa de Lord Byron i es van tancar a casa i, per tant, estaven avorrits i es van començar a retar a veure qui feia el relat més terrorífic i de qui va néixer justament aquestes dues figures tan icòniques que ens han acompanyat al llarg del temps.
Sí, tenien un marc de medioambiental perfecte perquè això succeís.
Exacte.
De fet, un segle, gairebé un segle després, el 1897, ja va venir Bram Stoker i el seu Dràcula, catapultant a la fama aquest personatge que, com a ésser fantàstic, enigmàtic, tenebrós, interessant, però que el va dotar també d'erotisme i de passió.
Doncs mira, tenim el tràiler per posar-nos també en context.
Daniel,
puedes verme. Ahora vas a verme.
La tormenta más grande de la historia se desata sobre Inglaterra. El lobo escapado del zoo sigue en libertad. Un periódico, señor.
Amb aquest personatge enigmàtic que, a més, ens heu d'explicar una curiositat, no?
Sí, de fet, mentre Stoker preparava la seva novel·la, es va documentar a la biblioteca pública de Whitby per dotar d'aquest passat humà a Dràcula sota la figura del Vlad Tepes. Vlad Tepes també té diversos noms que va inspirar aquesta ficció. Així que, com veieu, la biblioteca pública sempre hi ha present en totes les èpoques.
Sempre a punt, no?, de trobada per fer recerca, per investigar i per anar més enllà, com nosaltres ara continuem avançant amb aquesta petita tertúlia des de les biblioteques i amb aquestes connexions, amb aquesta guia. Seguim. Quin altre aspecte ens voleu destacar? Parlem de les dones vampires.
Bueno, jo volia comentar que Murnau, la Nosferatu, la que celebra els 100 anys de l'estrena de Nosferatu de Murnau, el que va fer va ser adaptar el personatge de Dràcula del Bram Stoker. Uh-huh. El que passa que, com que no va pagar drets d'autor, la viuda de Bram Stoker els va denunciar i va aconseguir que es destruïssin moltes de les còpies originals a través d'un ordre judicial. Vull dir que si tenim ara Nosferatu és perquè en aquell moment en van sobreviure unes quantes i, bueno, és una altra curiositat que està al voltant d'això, de la figura del Dràcula.
Que interessant, eh? I tot això apareixerà en aquesta guia, que esteu preparant, entenc.
Sí, bueno, la guia, a veure, intenta ser una mica exhaustiva, però, però clar, també ha de ser finita, no? Es podria fer molt extensa. Però bueno, sí que intenta fer com aquest, una mica un recorregut i fent aquestes pinzellades d'això, no? Els antecedents, que estava parlant ara la Jessica, com va néixer el vampir de Polidori, que més després va anar generant es va anar evolucionant.
Però és interessant, precisament per això, tot el que estem descobrint, totes aquestes històries amagades. Parla'ns, Jessica, perquè em sembla que les dones vampires també, no?, deixen la seva referència literària.
També. Com comentaves, les dones vampires també han tingut el seu protagonisme, però no són qualsevol. Us volem proposar també la lectura de La Condessa Sangrienta, de Valentín Penrose, publicada per Wunderkammer. Que aquesta novel·la està basada, de fet, en la història real d'Elizabeth Báthory. Uh-huh. Era una aristòcrata hongaresa del segle XVI que assassinà més... Del segle XVI, eh?
Sí.
Bastant abans de Polidori, que assassinà a més de 600 donzelles al soterrani del seu castell per banyar-se després amb la sang com a elixir de joventut. De fet, és un personatge maldit i que s'ha convertit en un mite. Uh-huh. Així que, com veieu, les dones, quan ens hi posem, doncs no és per poc amb la fam de sang.
Quina por, també. Però la veritat és interessant, jo desconeixia, per exemple, doncs aquesta història d'aquesta dona vampira. Què més?
Doncs si hem parlat ja de la literatura ja més enfocada al públic adult, passem al públic infantil. Comentar-vos també la saga del petit vampir. Segurament que molts la coneixeu i s'ha de fer esment a ella perquè també va ser un referent durant unes quantes dècades. L'autora, l'Àngela Sommer, és una autora alemana que ens narra les històries de l'Anton, un nen, i en Rüdiger, el seu amic vampir. Uh-huh. La saga va tenir tant d'èxit que es va allargar fins a 21 volums i, de fet, la inspiració li va venir a l'Àngela perquè ella era mestra, es dedicava a la docència i, bueno, va haver-hi un punt en què es va adonar que molts dels seus alumnes rebutjaven llegir perquè els hi resultava avorrit, que, bueno, sona d'alguna cosa, no? Tampoc de fet. I d'aquí va sortir aquesta saga del petit vampir tan famosa.
I segur que va ser tot un èxit, perquè és el que dius, encara tenim constància d'aquesta proposta i demostra que jo crec que per despertar l'hàbit lector el que hem de trobar és el llibre adequat, no, Jessica?
Sí, i tant, i cadascú haurà gaudit amb el seu, no? No sé, Anna, tu et va marcar profundament també el vampir de Bram Stoker, no? Però també crec que hi ha un altre còmic que destaca el petit vampir.
Sí, bueno, hi ha un còmic més això enfocat més sí. cap a juvenil, infantil, que és el del Joan Esfar, el petit vampir, que és un còmic que és molt divertit, que parla d'un, bueno, d'un petit vampir que viu tancat al castell i els seus pares no el deixen sortir.
Sí.
I com que s'avorreix molt, doncs el que fa és escapar-se amb el seu petit bulldog i es fa amic d'un nen humà. I a partir d'aquí doncs passen moltes aventures. És un còmic molt divertit i que val la pena també que el descobriu.
Però també doncs hem de parlar de que el mite del vampir i el cinema han estat també doncs molt vinculats, no? La seva relació és molt estreta.
Sí, i si hem parlat de literatura, adults, infantil, juvenil, parlem ara de la filmografia, perquè de pel·lícules i de sèries n'hi ha per donar i per regalar, n'hi ha per avorrir, per gaudir, i tots tenim en ment potser pel·lícules com Blade, com Van Helsing, com Dràcula de Bela Lugosi, o com el Dràcula de Coppola, Entrevista amb el vampiro, Nosferatu... Però també en tenim altres d'obres que toquen més l'humor, com Ombres tenebroses de Tim Burton o d'altres tan especials com potser Déjame entrar, de la sueca, Déjame entrar.
La on recomano
el protagonista
molt.
És un tímid, sí, el protagonista és un tímid nen de 12 anys que pateix l'assetjament escolar per part dels seus companys i que farà una nova i enigmàtica amistat amb l'Eli, una misteriosa veïna de la seva edat que l'ajudarà i molt més. I us recomano especialment la primera versió aquesta, la sueca, que després van fer els americans una altra. Uh-huh. No, aquesta.
Aquesta, reivindiquem aquesta, l'original. Molt bé, i clar, també podríem trobar altres exemples, no? La llista podria ser gairebé infinita.
Oh, i tant, i tant, i tant. De fet, per mi, si us haig de recomanar també algunes, tenim hi ha pel·lícules de culte, no? Com The Addiction, de l'Abel Ferrara, del 1995. Us vull recomanar també Only Lovers Left Alive, no? De Solo los amantes sobreviven, del Jim Jarmusch. I després també una potser menys coneguda i no tant en el mainstream, però d'humor, molt recomanable, que és El que fem a les ombres, What we do in the shadows. És del 2014, tampoc té tants anys, i és una delirant comèdia de terror neozelandesa. O sigui, és imperdible. Jo la recomano molt.
Anna, tu què en recomanes?
A mi m'agrada també, d'així dins del cinema així més underground, que comentava la Jessica, m'agrada especialment una pel·lícula que és molt, molt absorbent, amb una atmosfera i amb una banda sonora i una estètica visual molt, molt important. És una noia torna a casa sola de nit. És, bueno, el títol original és Girl Walks Home Alone at Night. És dirigida per Anna Lily Amirpour, que és una iraniana afincada als Estats Units. I és interessant perquè, bueno, va d'una jove vampiressa que va amb xador i patinet. I llavors va imposant justícia social assassinant tots els corruptes, fent-los una queixalada. I està ambientada en una ciutat totalment desolada, caòtica, i hi han com les ombres, i bueno, està molt bé. Però dins d'aquesta foscor també, no, hi ha una mica de lloc per l'amor, hi ha com aquesta flama, no, que encara existeix. I està molt bé, a mi m'agrada molt especialment.
Sí, Anna, hi ha una cosa superinteressant també que havíem parlat, no? De fet, que el personatge del vampir ha evolucionat molt al llarg de les generacions per adaptar-se a la realitat de cada moment.
Sí, de fet, les noves produccions que deies tu, més postmodernes, tipus Blade, Van Helsing, com també podem dir la del Crepuscle, la saga del Crepuscle, combinen aquestes característiques clàssiques del monstre, diguéssim, típic, no?, amb elements nous, no? És a dir, el vampir el que fa és s'acaba humanitzant, no?, s'acaba humanitzant i s'acaba com transformant gairebé en algú que és acceptat, no?, que fins i tot un heroi, no?, podríem dir, un heroi, una heroïna. Vull dir que hi ha hagut un canvi una mica de paradigma sobre aquest personatge, no?
Sí,
de fet, hi ha una exposició, oi, Jessica, que il·lustra molt bé això, aquesta evolució.
No, jo t'anava a dir justament que, de fet, també hi ha les sèries, que hem parlat de
Sí.
pel·lícules, les sèries com True Blood o Buffy Cazavampiros, no?,
Sí.
més contemporànies, que
Sí.
hi ha aquesta diferència de vampir, no?, del
Sí.
que parlem, entre el més violent i agressiu i el més carismàtic i bo, més humanitzat, no? I sí, sobre aquesta exposició que parlaves, de fet, molt del que hem comentat aquí, surten aquesta... Hi ha un catàleg, molt del que hem parlat i hem recomanat està recollit en un catàleg d'una exposició que va tenir lloc al Caixa Fòrum. No sé si veu tenir us sona o veu tenir la sort d'anar a veure-la. Ara farà 2 anys. Era Vampir, l'evolució d'un mite. Us ho explico també perquè hi ha el catàleg de l'exposició que el trobareu també a les biblioteques i parla de molt del que hem comentat ara mateix l'Anna i jo.
Doncs una exposició totalment recomanable, i ara escoltàvem, per exemple, també una d'aquestes sèries que també explicava, o la de True Blood.
No puedes permitir que unos cerdos le saquen la sangre. No es como la gasolina.
I a banda d'aquesta exposició que ens recomaneu del Caixa Fòrum, no? També em sembla que volíeu fer una proposta d'un manual de dibuix.
Bé, és que sobre vampirisme s'escriu tant, es publica, es grava, es filma tot, que bé, hi ha una, també hi ha per totes les rames. Llavors, podeu trobar fins i tot manuals de dibuixos de com aprendre a dibuixar vampirs. En aquest cas està publicat per Norma i també el podeu trobar a unes quantes biblioteques de Sabadell.
Jo he anat agafant apunts, però necessito que em digueu quan tindreu enllestida aquesta guia, perquè em sembla molt interessant.
A veure, esperem que aquesta setmana, sí, aquesta setmana ja la tindrem enllestida.
No us vull posar a pressió, eh?
No, 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 abans de que comenci la setmana, diguéssim, la setmana
Clar.
del Festival de Cinema, no?
Clar.
Que estigui, diguéssim, que ja estigui feta per aquesta setmana també.
Perquè així tinguem aquests continguts, i quan anem doncs a celebrar el festival també tinguem doncs aquestes dades, no?, per aportar. I l'exposició que podem veure precisament a la biblioteca, ja la teniu preparada, ja es pot visitar o també haurem d'esperar?
No, no, ja es pot visitar, l'exposició ja es pot visitar, hi ha com un atrezzo que és molt divertit, ha quedat molt divertida, i després hi ha molts materials, hi ha molta filmografia, molta bibliografia seleccionada, i a més, forma part de l'atrezzo, també fem la projecció contínua, a partir d'avui farem la projecció contínua de Nosferatu, de la pel·lícula del Murnau. Com que han expirat els drets d'autor, la podem projectar a la biblioteca sense problema. I, bueno, doncs amb la tele tenim una pantalla de televisió que és així una mica grossa i la projectarem allà amb contínua, o sigui, de manera que el que farà és acompanyar l'exposició. Sí.
Doncs moltíssimes gràcies per desgranar-nos totes aquestes activitats i sobretot per tirar-les endavant. No sé si voleu afegir alguna altra cosa.
Bé, al safareig també trobareu una petita mostra de tot aquest tipus de literatura vampiresca.
Doncs gràcies per fer-nos passar una mica de por i sobretot per fer aquesta tasca de documentació per tenir doncs, accessible doncs, a tota aquesta informació per la ciutadania. Que vagi molt bé. Molt bon dia. Una abraçada.
Moltes
bon
gràcies.
Bon dia. Gràcies. Adéu. Sir Walter Scott. Leo Tolstoy. Zach. Edgar Allan Poe, Charlotte Bronte, Emily Bronte, Anne Bronte. El matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.